Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui divendres 6 de juliol de 2012. Us parla Francesc Callau. L'exposició del Centre d'Interpretació de la Pesca, l'exposició multidisciplinar que es va obrir dilluns, s'allargarà fins al 31 d'agost. Es podrà visitar cada dia. Comencem. Fins al 31 d'agost es pot visitar el Centre d'Interpretació de la Pesca, l'exposició multidisciplinar, mostra habitual dels estius de l'Ametlla de Mar, embrió de la qual hem de trobar en les exposicions CalArt o ExpoArt i, més recentment, les exposicions col·lectives de pintors. A l'exposició hi podem trobar autors habituals com Jacqueline Nivelle, que aquest any trenca amb el seu estil habitual i ens proposa treballs fets amb la tècnica del collage. També els treballs de Jordi Galván i la seva pintura social i amb missatge, els racons idíl·lics sobre tela de Jaume Martínez o una de les novetats, els colors freds impactants de Rafael Ruiz. A més, i pel que fa a d'altres disciplines artístiques, aquest any debuta la il·lustradora local Tamara Huete amb els treballs publicats en un llibre d'escuts heràldics i les escultures en fusta de Blas García que es podran visitar a partir de dilluns. Una mostra que, segons Dani Boquera, tècnic de la Regidoria de Cultura, no deixarà indiferent a ningú.
Amb les exposicions anteriors, jo crec que en un gran percentatge la gent sabia el que ja veuria. Veuria pintures sobre la façana marítima del poble, sobre barques, pot ser pintats de manera diferent tècnica, diferents tonalitats i estils, però bàsicament és això. En canvi, aquest any es produeix un trencament més important amb aquesta línia i el que pot veure el visitant és molt, molt variat. Evidentment, jo crec que agradarà, però sobre gustos és difícil opinar. Hi ha gent que té diferents gustos, pot agradar més o menys, però el que segur que trobarà és varietat i coses molt diferents.
L'exposició, que l'any passat va tenir més de 4.000 visitants, ha ampliat el seu horari de visita, que serà de dilluns a diumenge, de 10 a 2 pel matí i de 5 a 9 i mitja per la tarda. Les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs disposaran d'equips portàtils de subministrament d'emergència abans del pròxim desembre, segons van confirmar ahir els dirigents de l'operadora, l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs. Es tracta d'una de les mesures a curt termini imposades arran de les proves d'estrès per a l'accident nuclear de Fukushima, amb l'objectiu de poder mantenir el control operatiu i efectuar una parada segura davant possibles contingències. ANAF té previst invertir desenes de milions d'euros fins desembre de 2016 per implementar la resta de mesures previstes per la Unió Europea, com la construcció d'un centre alternatiu de gestió d'emergències anomenat CAGE a les pròpies instal·lacions. En paral·lel està prevista la construcció per donar cobertura a totes les centrals de l'Estat espanyol d'un centre de suport d'emergències, el CAE, en les seves sigles en castellà, que s'hi situarà en un punt allunyat dels complexos atòmics i disposarà dels equipaments i serveis necessaris que podrà traslladar al lloc on es produeixen les possibles emergències més enllà de les primeres 24 hores. Escoltem José Antonio Gago, nou responsable de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs.
Que las centrales, cada una vamos a estar dotadas con una cosa que llamamos el CAGE, Centro de Apoyo a la Gestión de la Emergencia, que es un área segura en la, donde vamos a almacenar equipos y desde donde vamos a poder prestar apoyo a si una emergencia de esta envergadura ocurre, y otro centro, que va a ser un centro ya compartido por todas las centrales, que estamos acabando de definir dotaciones, ubicaciones y demás, que llamamos el CAE, el Centro de Apoyo a la Emergencia. Ese sería el centro desde el cual nos podrían llegar a cada una de las instalaciones equipos necesarios para hacer frente a la emergencia más allá de un determinado periodo de tiempo, que son unas 24 horas, que hasta las 24 horas, con los medios propios de la central, puede hacer frente a cualquier emergencia. Y más allá de las 24 horas, desde este centro común, llegaría el apoyo necesario para prestar apoyo a cualquier central que se viese inmersa en una emergencia de este tipo.
La renovada cúpula directiva de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs, amb l'enginyer industrial José Antonio Gago com a nou director general de l'ENS, Rafael Martín com a director de la central nuclear Vandellòs 2 i Manel Campoy de les dues unitats d'ASCO va donar detalls en el marc de la seva presentació pública sobre la bateria de mesures imposades pel Consell de Seguretat Nuclear després dels resultats de les proves d'estrès a les que s'han sotmès les plantes atòmiques arran de l'accident del Japó. Les mesures urgents que s'hauran d'implementar abans que arribi el pròxim mes de desembre se centraran en garantir a través de nous equips portàtils situats en zona segura el subministrament elèctric en el cas d'una emergència, si per exemple els generadors dièsel alternatius s'inundessin. Gago va explicar sense més concreció que ANAF haurà d'invertir, a banda dels 150 milions que assegura haver gastat en millores durant els últims anys, desenes de milions d'euros en altres mesures a mig termini fins al 2014 i a llarg termini fins al 2016, les més costoses, com la instal·lació de més sistemes de ventejos filtrats o recombinació d'hidrogen en els sistemes de contenció que suposaran modificacions del disseny. L'accident de Fukushima, va reconèixer el mateix director general d'ANAF, ha posat en evidència les debilitats notables del sistema en la cadena de presa de decisions a les centrals. Fruit d'aquest episodi, les nuclears catalanes van haver de superar les anomenades proves d'estrès. També s'ha calculat els possibles impactes de les inundacions, especialment en el cas d'Ascó, simulant un possible trencament en la cadena de les preses de Mequinensa, Riba-roja i Flix. En aquest cas, va apreciar-se que la cota màxima d'inundació se situaria per sota de la central nuclear i que no es veuria afectada. Amb tot, els responsables del complex van haver de comprar, substituir o reforçar aquests elements. En el cas de Vandellòs, per la seva situació a 25 metres per sobre del nivell del mar, les intervencions en aquest àmbit han estat menors amb revisions de les cotes d'inundació, segons el propi director general d'ANAF. La delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, ha explicat que era la paralització del contracte entre l'Associació Canàbica i l'Ajuntament de Rasquera per part del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona és una pràctica habitual en aquests procediments. Segons ha apuntat de Luna, la suspensió immediata de l'acord es demana com a mesura cautelar perquè després no hi hagi problemes de reparació. La delegada ha apuntat que la suspensió es mantindrà fins que no hi hagi una sentència definitiva al contenciós presentat per l'advocacia de l'Estat que pretén impedir anul·lar l'acord per considerar que incompleix una sèrie de normatives legals. El pla estratègic de les Terres de l'Ebre estarà enllestit a finals del 2013. Aquesta és la data amb la que treballa la Universitat Rovira i Virgili després d'haver estat escollida per elaborar aquest document. Està previst que a finals d'any la URB tingui a punt la diagnosi prèvia al pla dedicat a l'empresa i ocupació i que després endegui un procés participatiu de redacció. Tant el conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, com el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Xavier Vigrau, han destacat la necessitat que aquest pla no sigui un mes que serveixi per posar a la prestatgeria, sinó que sigui aplicable l'endemà mateix de la seva aprovació. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha informat favorablement de la documentació aportada pels ajuntaments de Sant Jaume d'Enveja i Arnes sobre els respectius plans d'ordenació urbanística municipal. Tot i que la comissió ha fet alguns requeriments a canvis, aquest informe permetrà agilitzar els tràmits abans que els ajuntaments facin l'aprovació inicial dels plantejaments generals. D'altra banda, la CUTE també ha aprovat una modificació de les normes subsidiàries de Móra d'Ebre a la zona del barranc de les Moreres, donant via lliure perquè l'Ajuntament promogui la construcció d'un aparcament soterrani de 4 plantes al costat de l'hospital. La Direcció General de Protecció Civil manté activada la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, INUNCAT, davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya sobre la possibilitat de pluges d'intensitat entre feble i moderada a l'interior a partir de migdia. Els ruixats d'intensitat forta poden superar els 20 litres per metre quadrat, sobretot al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central. A més, de manera dispersa i feble, també podran arribar a altres punts del territori. I ara, els esports. Aquest dissabte tindrà lloc a la platja de Pixabà, que és la primera de les activitats esportives que ha programat aquest estiu l'àrea municipal d'esports. Es tracta del torneig de futbol platja júnior destinat a joves futbolistes en les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet. La competició s'iniciarà a les 10 del matí i s'allargarà al llarg de tot el dia, fent possibles les evolucions sobre la sorra d'aquesta atractiva disciplina futbolística que combina la competició i el lleure. Marc Vilabrú, gerent de l'àrea municipal d'esports.
Sí, és el primer torneig per excel·lència de l'estiu, ja des de fa uns anys, i bé, doncs esperar que xiquets i xiquetes que els agrada el futbol, aquest esport rei que últimament ens dona il·lusions a totes les dimensions, doncs puguin ser ells els protagonistes i disfrutar d'aquesta magnífica jornada en l'arena, a la platja de Pixabaques, i que facin els seus equipets per a passar un dia fantàstic.
El torneig de futbol platja júnior seguirà el pròxim cap de setmana l'Open Futbol Platja Sènior. També les demostracions de gimnàstica rítmica i fitness, el torneig 2x2 de vòlei platja Sant Jordi el 28 de juliol, el 4x4 de vòlei platja el 4 d'agost i la competició que tancarà la temporada el 18 d'agost a Quatló Popular, una activitat que cada vegada compta amb més adeptes i més participants. I ara, els titulars. El Centre d'Interpretació de la Pesca acull aquest estiu l'exposició multidisciplinar. Fins al 31 d'agost es pot visitar aquesta mostra de diversitat artística que aquest any trenca amb els estils habituals. Les nuclears d'Ascó i Vandellòs disposaran d'equips portàtils de subministrament d'emergència al desembre. La mesura forma part de la bateria d'inversions valorades en desenes de milions d'euros que els operadors hauran d'efectuar fins al 2016 arran de l'accident de Fukushima. Llanos de Luna, la delegada del govern espanyol a Catalunya, diu que la paralització del contracte per plantar marihuana rasquera és habitual. El Pla Estratègic Empresarial i per l'ocupació de les Terres de l'Ebre estarà enllestit a finals del 2013. Urbanisme inicia la tramitació del POUM de Sant Jaume d'Enveja i d'Arnes. Es manté la prealerta del Pla Inuncat per la reactivació de pluges intenses a partir del migdia en zones de l'interior i del Pirineu i la Catalunya central. El litoral serà el territori menys afectat. I per últim, Pixabaques acull aquest dissabte el torneig de futbol platja júnior. És tot, us ha parlat Francesc Callau, a control de so estat Maria Martí. Que tinguin un bon cap de setmana, ho deixem aquí.